she packed my bags last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much, I miss my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight.
Doncs com ens passa amb tots els col·laboradors que tenim a la finestra, gairebé hauríem de fer una secció setmanal en lloc de mensual, perquè hi ha tanta informació, hi ha tantes coses, que arribem a aquest divendres que ens ha arribat la nova pel·lícula relacionada amb els Beatles, en aquest cas Yesterday, i encara estàvem pendents de recuperar amb el Carles Romero l'última pel·lícula musical, no? El Rocketman de l'Elton John. Carles, benvingut, bona nit.
Què tal, bona nit, moltes gràcies.
Però tranquil, que ho recuperarem. Sé que amb tu en algun moment de la vida passarem pels Beatles, sí o sí, vaja.
Hem de fer-ho, és una obligació, vaja, ineludible.
Ineludible també era parlar d'aquesta pel·lícula Rocketman, que ha tingut un recorregut bé, bastant bé, diguéssim. Ja vam avisar que no seria Bohemian Rhapsody, segurament, però s'ha salvat bastant en una temporada en la que està havent-hi molts fracassos, per tant, poden somriure els de la Paramount, Elton John, Taron Egerton, tots plegats. Rocketman és la pel·lícula, Rocketman és la cançó. Carles, tu manes, comencem amb aquesta cançó que va arribar per allà al vorany de quin any?
1972. Primer de tot, al fons, diguem-ne, que a mi la pel·li em va encantar.
Sí, clar,
va
encantar, clar. A veure, vull l'opinió de l'expert, et va encantar.
Una pel·li plena d'atreviment, de nervi, d'èpica, de fantasia, de ritme. I el que més em va agradar és que és un musical desacomplexat, molt vital, i està presentat de forma molt clara com a tal. I em va semblar una fórmula absolutament màgica, absolutament plena d'exuberància, de fantasia, d'extravagància, d'intensitat emocional, que jo crec que converteix el biòpic d'Elton John en una de les millors pel·lis que jo recordo que retraten la vida d'un personatge d'aquesta mena.
Carai, has fet servir la paraula màgica, m'agrada, perquè el tema del musical, clar, és una pel·lícula que juga amb això d'una mica el realisme màgic, que intenta incorporar les cançons a l'argument en lloc de ser simplement els concerts.
Exacte.
Com era la pel·li de Queen, etc. Bé, ara seguim parlant del tema. Escoltem una nova versió d'un grup que, a més, saps que m'agrada molt. Vintage Trouble. She packed her bags last night before. Doncs aquests són els Vintage Trouble, que jo els vaig descobrir talonejant a AC/DC a l'Estadi Olímpic.
Wow.
I allò que pensava, ostres, pobres taloners que han de tocar davant de 50.000 persones pendents de veure AC/DC. La veritat, es van ficar el públic a la butxaca, un dels directes més espectaculars que he vist, un dels frontmans més apoteòsics. Els vaig tornar a veure a l'Apollo ja en solitari. I vaja, si no coneixeu Vintage Trouble, descobriu-los ja, oi?
Molt recomanable, és una banda molt intensa, molt intensa, molt intensa. Una versió absolutament diferent, amb una mena de soul inherent, de misteri, doncs això, no?, de molta intensitat, no?
Mm-hmm. Descobriu-los en directe, i la música gravada, per entendre'ns, sens dubte. Deies, 1972, si heu vist la pel·lícula potser descobriré una miqueta més com sorgeix la cançó. Si no, el Carles ara ens explica una miqueta.
Doncs mira, ens situem una miqueta als anys 70, any de l'exploració espacial, de l'investigació espacial, una època molt influenciada encara pel Kubrick, pel 2001, no? De Kubrick, i per la literatura de Ray Bradbury, etc. I en aquestes que doncs, els poetes, els músics, els artistes en general, tothom volia una miqueta doncs, veure com adaptaven, no?, aquesta nova corrent de pensament, aquesta filosofia espacial, no?, dins de les seves creacions.
Bernie de Taupin, fet, un dels temes que vam tocar aquí va ser l'Space Oddity, que no sé si correspon...
Exacte, és que hi ha un lligam aquí màgic, deies sí. realisme màgic, doncs sí, sí. hi ha un lligam perquè el productor, que és el Gus Dudgeon, del disc Honky Chateau, que és on surt aquesta cançó Rocketman, és el mateix productor que va produir a Bowie Space Oddity.
Carai, doncs,
o sigui, van convertir ja producció. I la qual cosa fa que sigui com una mena, el que deies, no? Com de que tot encaixi, no? De forma definitiva. Llavors, doncs, és una cançó que parla una mica com Space Oddity, la incomunicació, l'aïllament, la soledat de l'astronauta com mira amb certa nostàlgia, com es va allunyant de la Terra i com llibren els records, records de joventut, records de la seva vida, i com una miqueta, a mida que s'allunya del planeta Terra, és com si s'allunyés del seu jo. Una miqueta és com aquella búsqueda sempre de la seva millor versió, de la seva... De les coses que li falten, de la validació, de l'amor, de l'afecte, de la seva part més íntima, no? Més mm-hmm. personal.
Aquesta mirada de la joventut que dius, precisament, òbviament, la pel·lícula també té moments de mirar enrere i així veiem la creació doncs, d'aquesta cançó, no? Per exemple...
Packed my bags last night, pre-flight.
Clar, la pel·lícula, la seqüència on apareix aquesta cançó, ara parlem de Rocketman, la del Taron Egerton, té a veure amb una piscina i és una escena que t'agrada especialment, eh?
M'agrada moltíssim. El Taron Egerton fa una interpretació tan brutal, tan profunda, tan complexa a nivell emocional, fa una creació de personatge tan transformadora i tan grandiosa. És un moment molt, molt important en la pel·lícula. Veiem a un Elton John absolutament manipulat, explotat, instrumentalitzat per tota la seva família, pel seu mànager amant, per la seva parella artística, també té certes desavinences amb el Bernie Taupin.
Mm-hmm. Interpretat per Jamie Bell.
Meravellós, meravellós.
Sí, sí.
Llavors hi ha un moment, doncs això, en plena crisi d'irascibilitat, d'esquizofrènia, de paranoia, d'inseguretat, de drogues, decideix suïcidar-se. Llavors es puja al trampolí de casa seva mentre tothom està fotent-se una festa de nassos, no?
Sí.
Es llença i cau. I cau una imatge molt poètica, molt onírica, molt suggeridora, molt abocadora. I llavors, a mida que cau, que cau, que cau, que cau, hi ha un nen a baix, a la piscina, amb un piano com de joguina, que és ell mateix que està tocant la melodia de Rocketman i comença a cantar aquest nen Rocketman. En aquest moment és com si Elton John arribés a la seva essència, a la seva puresa, a la seva... d'alguna manera, allò o en aquell moment vital on encara tot és possible, on encara tot es pot imaginar, tot es pot crear, tot està per fi, tot és possible. Zero hour, 9 a.m. And I'm gonna be high.
Jamie Cullum, en aquest cas, versionant aquesta escena de la piscina. M'agrada aquest paral·lelisme entre flotar, no? Flotar l'aigua i flotar l'espai, no? L'absència aquesta de gravetat.
Exacte.
Per entendre'ns.
Uh-huh.
I segon, que clar, jo, és una piscina domèstica, per entendre'ns, uh-huh. que té el jardí de casa seva, i en canvi quan ell cau, allà quan està al fons, és una piscina enorme, que sembla de Jocs Olímpics, i per tant vull dir que hi ha una mica de fantasia, no?
És com caure al pou profund de les seves depressions, de les seves pors, de la seva falta d'amor, de la seva incomunicació. És on cau definitivament i ja toca, és que no es pot caure més baix. Llavors és quan troba aquell nen que tothom portem a dins, no? I que en aquell moment és quan, que de fet és el que no només busca Elton John, ho busquem tots els adults, que jo penso que som i que formem part del planeta Terra, que és la validació, l'afecte i l'amor, no?
Sí, sí. I aquesta versió del Cullum, què, t'agrada el Cullum?
Boníssim,
a tu,
que? Boníssim, sí. Boníssim. Si no has vist mai Jamie Cullum,
no.
Fons, brutal, brutal, brutal.
Tampoc he vist els Disciples of Soul, que la setmana passada em va estar whatsappejant que havia estat brutal, també, el concert, no? Val, sí, sí. Més versions, per exemple, una diferent, eh? Aquest cop, Iron Horse. Rocket Man. Rocket Man. Gonna be a long, long time. The touchdown brings me round again to find. M'agrada aquesta, eh? Sona a persecucions enmig del desert.
I entre Benny Hill, no?
Sí, sí. Val, val. A veure, què més ens expliques d'aquesta cançó i del context en què es va crear?
Home, doncs que, per exemple, una cosa que em sembla molt encertat a la pel·lícula és que el director musical de la pel·li és, i connectant amb els Beatles, és el Gilles Martin,
sí,
que és el fill del mític productor dels Beatles, George Martin, que és qui s'ha encarregat de les reedicions, per exemple, del 50è aniversari del Sgt. Peppers i del White Album dels Beatles, unes edicions meravelloses que s'han editat fa poquíssim, i és el director musical, i es nota. Una producció impecable, exuberant, plena de matisos, amb una diguem, varietat d'estils, d'instruments, amb un encaix perfecte entre música i lletra. Jo crec que és una feina digna de premi, d'Òscar, no sé, ja ho veurem, potser és molt d'hora, no?, tot això per valorar-ho.
Però sona, i de fet sona bastant, clar, seria una repetició del que hem viscut amb Rami Malek, no?, però sona Taron Egerton, i he de dir que Taron Egerton i Elton John ja tenien un passat comú que segurament ha portat a Rocketman, que és precisament un altre man, els Kingsman.
Fuck you, Elton. Kill Elton John.
Stop. Elton, take the ball.
Thank you. Now, go off and save the world.
If I save the world, can I have 2 tickets to your next concert?
Darling, if you save the world, you can have a backstage pass.
Val, això era la segona part de Kingsman, on apareix Elton John fent aquesta pel·lícula d'espionatge britànica, no?, on apareix Elton John a la segona part fent un cameo, interpretant-se ell mateix, i de fet aquest acudit, ara que l'he escoltat, té una mala llet important, eh? Una mala llet important, perquè a la primera part, el Taron Egerton li deia a una noia molt guapa, he d'anar a salvar el món, i la noia guapa li contestava, literalment, si salves el món, et deixaré entrar pel darrere, per entendre'n. I clar, a l'Elton John aquí et donaré passes de backstage, no? Per entrar per darrere també, de forma simulada, jugant també amb el tema de l'homosexualitat. Clar, però molt agut, eh? Molt agut. El senyor,
molt brillant, molt
el senyor
brillant.
Matthew Vaughan, que ha escrit aquests diàlegs, es preparen més entregues de Kingsman, ja veurem si sortirà l'Elton John, però allà apareix també aquest tema. Ara l'estem sentint versionada per Me First and the Gimme Gimme.
Un grup punk meravellós, molt divertit. És allò per començar a saltar i no parar.
Val, val. I allà la pel·lícula també apareixia amb Elton John a escena i tot?
A on?
A Kingsman.
Sí,
a Kingsman.
Sí. Kingsman 2... Les aparicions d'Elton John, hi ha dues, crec que recordar. Una és aquesta, no?, on la que sentíem que és un moment que està sent atacat per un gos robòtic, no?, el personatge de Colin Firth, no? I llavors apareix Elton John, no?, d'una manera absolutament també de pura fantasia, s'interposa, llavors el gos el reconeix com a amic i llavors s'atura, no?, s'atura, llavors sona Rocketman, no? És una aparició merament anecdòtica, divertida, informal, i és més un homenatge, una autoparòdia, que jo crec que el que fa és reflectir la naturalesa extravagant i legendària com a referent definitiu de la cultura pop, no? Jo crec que Elton John, una cosa molt bona que fa és que se'n riu de si mateix, és capaç de no vendre la millor imatge de si mateix també a la pel·li, a Rocketman. M'ha sorprès això, aquesta capacitat de...
Tot i que al final surt ell que s'està dedicant a les ONGs i a salvar un munt de gent, sí, i tot això.
Bé, és veritat, ben pensat.
Sí. No, sí, home, està molt bé.
I'm going to introduce the incredible Taron Egerton.
She packed my bags last night pre-flight. 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then.
Doncs aquests són ells dos, Elton John i Taron Egerton. Hem sentit que Taron Egerton, aquí li donen amb la G ben pronunciada, diguéssim, al Festival de Cannes, on es va presentar la pel·lícula i on es va viure aquest moment bastant màgic, per mi més màgic que Bradley Cooper i Lady Gaga.
I qui?
Ha nascido una estrella, allò era... no hi ha un feeling postís totalment. Però vaja, doncs es va poder viure aquest moment màgic i aquesta connexió de Kingsman que sentíem, que segurament va portar a aquesta pel·lícula de Rocketman. Ja veurem si els Oscars també, no? Potser ho repeteixen...
Esperem, a mi em faria molta il·lusió. Sí? El que és fantàstic d'aquesta versió és que és Cannes, és un moment, diguem, de festa, de celebració, i no obstant això, reflecteix perfectament l'esperit, el to de la cançó, aquesta manera de com pots perdre, o de com pots arribar a perdre el teu món real. És una cançó que no perd mai aquest to nostàlgic, aquesta força, aquest dolor que acompanya la cançó constantment, aquesta desesperació. És una cançó fantàstica.
Es defensa prou bé el Taron a la veu. Bé, arribaran més biòpics d'aquests, ja et dic, es parla de Prince, de George Michael. Algú va dir, hi haurà algun que no sigui un cantant blanc gay? Perquè de moment és...
Home, a mi m'agrada defensar el biòpic de Dirt, de Motley Crue, de Netflix, que... Sí, és una pel·li divertidíssima.
The Dirt, de Motley Crue, és veritat.
No és tan ambiciosa, no és tan perfecta, no és tan...
És més divertiment, sí.
Però passes una estona brutalment divertida.
I és una pel·li molt friki, com friki és el que sentireu ara mateix. Serà un contrast fort, ja us aviso, però és el que hi ha. I think it's gonna be a long, long time to touch town, bring me round again and find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man. Burning out his fuse out here alone. Bé, a veure, és una versió que jo diria que m'apropa bastant a un karaoke de borratxos a Las Vegas o a Tòquio o algun lloc d'aquests.
Selmos, signe del matí.
Però no, aquest home que canta mereix un respecte. Aquest home ha estat realment a les estrelles, ha estat un Rocketman, Carles.
Home, és el Capità Kirk, no? Te l'he portat com a un homenatge perquè sé que t'encanta, ets un trequi, declarat.
Important. Sí. William Shatner.
William Shatner, això va ser el 1978. A una entrega de...
Ja sona, la musiqueta com a 70s xungos, saps què et vull dir?
Una entrega de premis que es diuen Saturn Awards del 1978, que són premis de ciència-ficció, de premis de fantasia, i l'home, doncs, fa aquesta actuació assegut amb una cigarreta, en principi tabac, però és absolutament surrealista, psicotròpic, personalíssim. El que passa és que és...
Amb aquest fons de casa i vacaciones en el mar, la que sona així, és terrible.
De la pinya colada, no? Allò és xafat. Però és aquell punt de fric que, de tant fric que és, traspassa a la barrera de la qualitat, inclús. I li comences a trobar segons com el...
La gràcia.
La gràcia, no? Exacte, eh?
El punt. Val. Doncs escolta, ens queden els Beatles pendents. No sé si podran ser aquesta temporada, però quasi que et diria que si és la temporada que ve no passa res, perquè voldrà dir que la finestra ha tornat i que tu també has tornat i per tant podrem fer moltes altres coses.
És un plaer, un honor, Alfons, tant si és ara com la temporada que ve, per mi és un absolut plaer estar aquí amb tu els divendres.
Un plaer per nosaltres, has estat un descobriment refrescant per la finestra, esperem que tornis la temporada que ve i una abraçada molt gran.
Gràcies, Alfons. Plomes, drogues i brillantina per tothom. A long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be